James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Bon dia, bona tarda, bona nit o bona l'hora, sigui la que sigui, que esteu sentint el nostre programa a través d'antena o per internet. Com sabeu, la missió del nostre programa és ajudar-vos a digitalitzar adequadament la vostra empresa. I per fer-ho, programa rere programa, convidem aquí a la nostra antena a diferents especialistes del món digital perquè ens vagin posant al dia. Posant al dia en les mil i una disciplines que conformen aquest món digital, al qual sí o sí hem de pertànyer si volem garantir la continuïtat i la competitivitat de les nostres empreses. El programa d'avui l'he posat per títol Kit de supervivència al món digital per a pimes, microempreses i autònoms. I per fer-nos conèixer les peces, les parts, els continguts d'aquest kit de supervivència al món digital per a pimes, microempreses i autònoms, comptem amb la presència al nostre programa del que va ser fundador del Tecnocampus, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, el directiu d'Indra, director general de Microsoft Catalunya i actualment director de l'Associació Catalana d'Empreses Consultores. M'estic referint al nostre benvolgut amic i habitual col·laborador, Jordi Marín.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Molt bé, Jordi, doncs ja t'hem presentat. Ja sabem que ens parlaràs d'un kit de supervivència al món digital. Doncs, bueno, benvingut i endavant tot el gràcies. Programa.
Perfecte, moltes gràcies, Tomàs. Bueno, a veure si som capaços d'ajudar la gent, no? Com tu deies, a les empreses, a les microempreses, als autònoms, de donar-li pistes de quins poden ser aquests elements bàsics d'un procés de supervivència i adaptació a aquest nou món que bàsicament és digital. Bueno, bàsicament jo vull parlar de cinc elements, no? O de cinc motors d'aquesta supervivència digital que tu has dit i que tothom li diu transformació, però que l'hem convertit en supervivència digital. Bàsicament, els anuncio i després, si vols, entrem en detall en cada un d'ells. No?
Sí, perfecte, sí. Coneixem els títols i si vols una mínima introducció...
Vale. Lo primer, bàsic, tenir una estratègia, no? No val, bueno, m'hi poso, vaig fent una miqueta i ara no sé què. No, realment has de pensar, has de tenir una estratègia. Qui sóc, on t'estic, en quin... Has de tenir una estratègia. Segon element, les persones, els treballadors, i si ets un autònom, tu mateix, no? Com transformarem la manera de treballar? Com ho farem diferent, no? És un tema que va d'una manera de treballar diferent, no? El tercer element, els processos, no? O en el cas d'una empresa que tingui fabricació o producció, etc. Això impacta també en els processos, en l'organització, en els procediments, en la fabricació, etc. No? Per tant, tota aquesta part més interna, persones, treballadors, processos. I després, bàsic, el client. És un món on hi haurà una nova manera de relacionar-se amb el client, no? Hi ha noves maneres de relacionar-se amb el client. Per tant, com ho farem tot això? I finalment, si ja ho tenim tot, tenim estratègia, tenim transformació dels treballadors, tenim de processos, de fabricació i del client, segurament començarem a veure noves oportunitats i nous models de negoci, no? I jo crec que també va d'això. no? Que la supervivència digital no solament és supervivència d'allò que jo sóc digitalment, sinó pensar noves coses o nous models d'acord havent fet els deures que jo deia abans. Doncs aquests bàsicament serien els cinc elements i quan vulguis entrem en cada un d'ells.
Bé, doncs ja podem començar. Aquest programa sempre intentem anar explicant coses més o menys sueltes. Avui t'hem trobat a tu que portes una maleta en cinc peces que si més o menys les complim crec que podrem començar a sobreviure sí. a aquest procés de transformació digital, que la paraula no nega l'altra.
Perfecte.
Que ens donis unes pautes. Vinga, comencem.
Perfecte. Estratègia, no? Aquí en estratègia ho dic perquè ho hem vist en molts casos, no? De moltes empreses que han abordat processos d'aquest tipus, però ho han fet quasi allò pim-pam. Vamos a ponernos i ara informatitzem això, digitalitzem allò, etcètera, etcètera. I ha sigut quasi un tema més de la gent d'informàtica o de tecnologia, no? No, això va d'estratègia. Això vol dir una nova estratègia de la nostra companyia. Hem de llegir que això és un nou entorn i necessitem que sigui un tema estratègic. Quan parlem d'una empresa més estructurada i no parlem d'un professional, doncs vol dir que la direcció general, que tots els directius, que tota l'empresa ha d'estar volcada en això. És un tema estratègic, no? I això, com es pot fer? Com podem variar? Doncs, escolta, anem a analitzar qui som, anem a analitzar com ha canviat el mercat, com ha canviat el nostre entorn i a partir d'aquí crearem una nova estratègia. I en aquesta nova estratègia hi haurà una part fonamental que és la digitalització i que té a veure amb els motors i amb els elements que després descriurem. Per tant, primer missatge, estratègia.
Sí, a mi m'agrada sempre insistir en aquest programa que per fer aquests cinc passos que suposo que ens diràs, el que sí cal, ja està implícit amb el que tu has dit, però m'agradaria que ho recalquessis, cal una voluntat de canvi, de fer-ho. No pot ser que aquest directiu, aquest gerent de tota la vida d'una empresa vulgui apuntar-se a la transformació digital, però volia continuar fent-ho com sempre.
És això, Tomàs. Potser no ho he expressat bé. Quan jo dic estratègia, és això. És que realment tota l'empresa, la direcció, tota l'empresa ha de tenir la voluntat de canvi, de transformació, de fer les coses diferents i de llegir aquests elements que jo abans he enunciat i que ara explicarem una miqueta, no? I de canviar moltes coses, S'hauran de canviar moltes coses perquè realment tinguem una nova estratègia i puguem ser competitius en aquest nou entorn. Perquè, i sempre ho diem, Tomàs, o ho fas o segurament moriràs, per dir-ho així, en el camí, perquè molts ho estan fent.
Digues, coses que no sé si estan aquí o ens les diràs després que entenguin la direcció general i els directius que els organigrames no han de ser tan verticals que
ara entrarem en això entrem un moment però també amb titulars quan jo deia persones treballadors no? això va de dos grans elements per mi, un va de treball en xarxa, que per mi és això que tu estàs dient ara, Tomàs, va de noves estructures, i ho hem vist aquests dies de pandèmia, no? Quan hem començat a teletreballar, que després parlem una miqueta del teletreball, quan hem començat a teletreballar hem vist que, clar, l'estructura es trencava, la gent estava a casa, no? I ja començàvem a treballar d'una altra manera, ja no era l'estructura tradicional de sempre, en presència, entro en el despatxo del director, no sé què, no, cada un estava a casa, amb la samarreta, entre comentes començava a planar-se tot, no? Tothom és igual, no? Ante la càmera, tothom som iguals, doncs va d'això, va de descobrir que la digitalització i les tecnologies ens permeten treballar d'una altra manera, no? I dintre d'aquest treballar d'una altra manera, que podem incloure el teletreball, incloem aquest treball en xarxa, amb estructures en xarxa. Hem descobert també, i ho hem comentat també alguna altra vegada, no? Que, escolta, un senyor que estava a casa o una senyora que estava a casa, de sobte ha descobert que pot treballar per la seva empresa, però que potser les seves capacitats també les pot posar al servei d'una altra. Doncs va de coses d'aquest tipus, va d'organitzacions, això, molt més planes, no? Molt més de professionals que estan connectats entre si i que poden donar servei a una empresa però a distància. Va de que a lo millor internacionalitzar-se hem descobert que no fa falta anar a aquell país, que podem fer una videoconferència en París o en Londres o en Berlín i podem tenir una persona allà que és un delegat comercial nostre i que està venent coses allà i no fa falta ni que l'empresa tingui una seu exacta allà, ni que tinguem un desplegament d'una estructura, ni un edifici, etc etc. O sigui, va de coses d'aquest tipus. Perdona a tots.
Llavors, aquest empresari que potser ens està sentint ara i has dit que el seu treballador pot treballar per una altra empresa, potser s'espanta. Però crec que també és important que sàpiga que les plantilles també poden ser diferents. Potser no li cal tenir tothom fixa i pot començar a treballar amb treballadors a temps o per objectius, amb la qual
la seva
tan rígida.
Totalment d'acord, Tomàs, perquè una altra de les paraules claus és treball en xarxa i treball flexible, no? És la flexibilització del treball. I això inclou això que tu estàs dient ara. Vol dir, segurament, hi ha una sèrie de treballadors o de professionals que treballen a la meva empresa que són claus pel seu coneixement, per les seves capacitats, etc etc. Però segurament hi ha altres que els puc flexibilitzar d'aquesta manera. Primer, per mi pot ser, com a empresari, pot ser un element de competitivitat i de major productivitat, però per aquest treballador també pot ser un element de noves oportunitats, perquè escolta, pot treballar per aquesta empresa o pot treballar per dos més, no? I a mi aprofitar millor el seu temps i treure molt més rendiment del seu temps. Vull dir, jo no ho veuria com una amenaça. És veritat que tot canvi sempre es veu com a amenaça. Jo ho veuria com a oportunitat. Ho hem vist aquests dies, no? Els estalvis que s'estan produint en consums, en edificis, etc etc, són espectaculars, no? Doncs imagineu que ara això mateix ho introduïm en el món del treball. Escolta, aquells professionals que són bàsics per a la nostra empresa, hem de cuidar-los, hem de mimar-los, hem de desenvolupar-los, hem de donar-los carrera, etc. Però ja poden haver-hi altres tasques o altres elements que, escolta, podem trobar elements de flexibilitat i llegir-ho per a aquests treballadors com elements d'oportunitat de fer altres coses o de fer altres elements. I després, un altre element important que té que veure amb el teletreball, que és aquesta compatibilitat de la vida familiar i laboral, no? I aquesta oportunitat. Hem de trencar també amb com hem fet el teletreball aquests dies, eh? I bueno, no, ja hem insistit en alguns programes i en altres continguts, no? O sigui, teletreballar no vol dir estar 7 hores davant d'un ordinador en videoconferència, no? Això està molt bé, hem descobert que la videoconferència existeix, que es poden fer, que és molt més productiva, que anem molt més al gra amb les reunions i, per tant, això és important. Però no vol dir, això ho hem de canviar, és una nova organització, és una nova manera de fer, és una nova manera de treballar, hem de flexibilitzar, hem d'anar a resultats, etc etc. No ens entretenim més aquí perquè si no ens donarà temps a tractar els altres punts.
Exacte, no? A més m'agradaria remarcar que és important que la paraula canvi, que moltes vegades, estic repetint el que t'has dit, es veu com a una amenaça, realment l'hem d'interpretar com una oportunitat i fer força cap a aquesta oportunitat. O sigui, el canvi l'hem de fer sí o sí, per no dir pilotes, per dir-ho bèstia. I ja que hem de fer aquest canvi, sí, intentem positivitzar-ho.
I fer-ho com a oportunitat, com a repte, com a oportunitat, efectivament. Anem als altres elements molt ràpids perquè ens doni temps. Quan jo parlava de processos, de procediments o en el cas de fabricació, aquí hi ha dos elements per mi fonamentals. Un, la mecanització i automatització de tot això. O sigui, la tecnologia avui ens permet que tots aquells processos i aquells procediments o aquells elements de fabricació que abans eren o manuals o semimanuals o molt farragosos, els podem mecanitzar, els podem automatitzar. I això ens treu, també allibera les persones que teníem abans a millor dedicades a això i que tenien un valor que no podien permetre's. Un cas molt clar, i ara no estem parlant d'això, per exemple, és l'administració pública, no? Que és molt procedimental o té molts processos, no? Imagina't el que pot aportar la mecanització o automatització. En el cas de fabricació, i no ens entretindrem, fabricació 4.0, robotització, etc etc. Això són elements de major productivitat o de major capacitat. I si a sobre, en aquests elements de mecanització i automatització, li fiquem petites intel·ligències artificials, que vol dir que aquests elements poden prendre petites decisions, encara millora molt més les capacitats que podem tenir i allibera recursos i millora la productivitat i la capacitat de competir. No m'entretinc, o qualsevol altre dia podem parlar-la molt més extensament.
No, i l'altre... Ai, perdona. En el programa tindrem temps per remarcar alguna cosa. Vinga, som ara, parlem del...
Anem al client. perquè són els tres elements, perquè inclús els dic en ordre, perquè jo crec que són importants. O sigui, hem de tenir una estratègia, el que dèiem, tota la capacitat, i després persones, processos, organització, han de treballar. O sigui, la part interna, per dir-ho així, de l'empresa, ha de fer un canvi radical, no? Ha de digitalitzar-se, ha de treballar de noves maneres, ha de mecanitzar-se, d'automatitzar-se, d'introduir nous elements, etc. Quan això ja ho hem lograt i amb aquella estratègia hem de començar a veure que el nostre client també ha canviat, no? I que, per tant, ens hem d'adaptar a aquest nou client i que aquest nou client ens exigeix coses molt diferents. Un element clau en la relació amb el client és la personalització, no? Anem cap a un món molt més personalitzat. Per tant, si hem sigut capaços de fer els deures internament i de treballar diferentment, podrem ser capaços de donar-li un servei diferent al nostre client i adaptar-nos al nostre client. Aquí hi ha un element clau que es diu, els tècnics diuen el journey del client, no? Seguir el client, què fa, no? I quina relació té amb nosaltres. I per tant ens anem adaptant. Primer li donem un millor servei, però després comencem a personalitzar i a ser molt més proactiu amb aquest client, a ser propositius d'altres coses, no? A donar-li nous elements en aquest nou client. I aquí hi ha tota una sèrie de tecnologies que ens ajudaran a fer-ho. I quan hem fet tot això, no? Quan hi hem canviat la manera de treballar, no? Hem introduït nous elements en xarxa, flexibilitzant, quan hem pogut mecanitzar, automatitzar, ser més, introduir fabricació 4.0, a petites intel·ligències artificials, quan hem començat a canviar aquesta relació amb el client, som capaços de donar millors serveis, més proactius, més personalitzats, etcètera, etcètera, començarem segurament, quasi per inèrcia, però que és un tema que també ha d'estar en l'estratègia, a pensar en nous models de negoci, no? En pensar que es donen noves oportunitats. Per exemple, quan jo deia amb el client, si comencem a seguir el nostre client i els serveis que li donàvem els millorem i tal, segurament quan veiem aquest journey del client, el que està fent el client, amb els nostres serveis direm, ostres, aquí hi ha una nova oportunitat de negoci. Segurament allò que jo li donava fins ara, pues si ara li donés empaquetat d'aquesta manera o fet d'aquesta manera, de manera personalitzada, resulta que he trobat un nou model de negoci. O a lo millor treballant amb proveïdors meus. Quan he començat tot aquest, no, tot aquests motors a donar voltes, a lo millor he detectat, ostres, que la manera que estava treballant amb un proveïdor meu em dona una oportunitat diferent perquè resulta que tenim una relació diferent i això em genera un altre negoci que fins ara no havia detectat que tenia, no? És un motor que ha de funcionar totes les rodes, També és un error, i perdona que m'entretingui aquí un moment, és un error, per exemple, dir, bueno, pues vaig a relacionar-me de manera diferent amb els clients, però resulta que no he canviat la manera de treballar. O no he automatitzat res, no tindré capacitat per donar-li resposta a aquell client. O si no he canviat la manera de treballar, segurament la qualitat de servei que li donarà el client i la capacitat de reaccionar davant d'aquell client no hi serà. I, per tant, acabarà fallant alguna cosa. O sigui, quan jo faci aquesta estratègia i quan tingui aquesta estratègia, he de tenir en compte que tots aquests motors van junts i han de començar a rodar. Jo l'ordre que li dono és estratègia per interna, o sigui, quan jo ja me vegi preparat, jo ja he canviat la manera de treballar, jo ja he fet nous processos, etcètera, etcètera, llavors puc abordar de manera externa, no?, amb el client i llavors poder començar a pensar en nous models de negoci, no? Bueno, aquesta seria una mica en aquest kit molt ràpid, Però jo crec que si qualsevol professional, i això, com tu deies, els autònoms també s'ho poden aplicar, Els professionals, qualsevol petita empresa, microempresa, aquests elements formen part d'això, cada un en la seva dimensió. I cada un, i és l'últim que volia apuntar abans de que parlis tu, Tomàs, que veig que vols parlar, cada un, d'acord amb el seu ADN, O sigui, no hi ha una recepta. Aquests motors hi són elements bàsics, però no hi ha una recepta única per totes les empreses. Això s'ha d'adaptar al teu ADN. Per això el tema d'estratègia és important. Com s'haurà d'adaptar al teu ADN, a qui ets, el que fas, el que tens més coneixement, el que ets més competitiu, etcètera, etcètera, no hi ha una recepta única, però sí que hi ha uns motors bàsics que hauràs de tenir en compte.
Bé, jo ara sóc un dels empresaris que està sentint el programa. M'està semblant no solament interessant, sinó que crec que sí haig de fer el que estàs explicant, però estic completament perdut perquè tots els meus professionals, dels quals m'envolto, el meu advocat, el meu gestor, el meu financer, de fet estan com jo. I tot això que has dit està molt bé, però crec que necessitaré un nou professional, si més no, per posar ordre a tot això i per dissenyar un plan. Llavors, A qui m'haig d'adreçar? Bé, bueno, a part de tu, no? Però qui seria? Què haig de fer per començar, per començar a posar en marxa això que estàs dient?
Jo crec que és, hi ha un procés intern important de coneixement. O sigui, és veritat que t'has d'acompanyar per professionals que en sàpiguen una miqueta de transformació digital, eh? I que coneguin eines, que coneguin tecnologies i que coneguin... Perquè no sol, el que vull insistir és que l'error més gran és sempre posar tecnologia al davant, no? O sigui, això no solament és tecnologia, eh? Hi haurà tecnologia, hi haurà eines, hi haurà elements, però no solament és tecnologia. O sigui, per tant, un, és un tema de fer un esforç, tota la companyia i tots els directius i tota la nostra gent, d'entendre i de formar-nos, si vols dir, d'informar-nos de què vol dir això. Per això necessitarem que ens acompanyin professionals, consultors, etc etc, que tenen aquesta capacitat o aquesta especialitat de conèixer les organitzacions i la seva transformació i a la vegada eines tecnològiques. No? És aquest professional com mixta que coneix la meva organització i també la tecnologia. Però els deures també són interns, eh? Tomàs, que deies, tant com jo, els altres. Bé, bueno, doncs tots ens hem d'espavilar, hem de començar a informar-nos, o ens hem de formar, o hem de veure webinars, o hem de... perquè hem de saber una miqueta de què va tot això, eh? Abans inclús d'abordar amb un professional determinat. Hem de pensar de la intel·ligència artificial, que una mica de coneixement hem de tenir, perquè veiem ja com el puguem elaborar una estratègia de la nostra empresa en aquest sentit. Eh? No sé si responc molt bé la pregunta, perquè no...
Bé, bueno,
sí, jo crec que és un tema de coneixement propi, o sigui, t'has de posar les piles tu i a la teva organització, i és veritat que t'haurà d'acompanyar algú, perquè hi ha elements que tu aquest coneixement no el tindràs. Eh? T'ha d'acompanyar algú, segur.
Sí, jo com sempre us dic, en aquest programa tenim una adreça d'e-mail, de correu electrònic, que és hola@barcelonadot.com, a la qual podeu adreçar-vos i preguntar-nos el que voleu o que us recomanem o un professional. Perquè el més important realment, per mi, tu ja ho has dit dues vegades i molt ben dit, o amb molta insistència, és la tecnologia, evidentment, és condició sine qua non, però sí. Més sine qua non és el canvi d'actitud. Ha d'haver un canvi total de... O sigui, hem de voler fer-ho. Si implantem només tecnologia, pues no ens servirà.
No, no servirà. Segurament acabarem mecanitzant algo que està mal, que està malament o que no és un canvi d'estratègia, segurament.
Exacte. I que ens hem de rodejar de potser de nous professionals, també sí, el que passa que no necessàriament hem de ser en plantilla, potser és al principi, quan fem aquest procés de canvi o el disseny de l'estratègia, evidentment tindrem que recórrer a un professional o a una empresa externa perquè ens dissenyi tot aquest plan. Però, en definitiva, el més important és voler fer-ho. Tu pots fer moltes coses per deixar de fumar, pastilles, el que vulguis, però si no vols deixar, no deixaràs. Ha de tenir un canvi d'actitud, i aquí és el mateix. Si tu vols realment transformar-te i seguir sent competitiu, ha d'haver-hi un canvi total d'actitud.
Totalment d'acord.
I dels teus directius, que també és molt important.
De tota la casa. Per això el tema inicial d'estratègia és fonamental, perquè és un canvi d'actitud, és reconèixer que hi ha un nou món al que t'has d'adaptar, que si segueixes fent les coses de la mateixa manera que les feies, segurament estaràs fora del mercat en breu, i ho hem vist ara amb la pandèmia en molts casos. Per tant, és un tema d'estratègia, és un tema de tota l'organització i és un tema de tots, no solament dels directius. I com tu bé deies, Tomàs, no va solament de tecnologia. És veritat que la tecnologia hi serà i és important, però no va solament de tecnologia, també va d'organització, d'estratègia, de canvi, de coneixement, etc.
I sobretot va de que, com el títol d'aquest programa és El món és digital, i sempre diem que tu has de ser digital perquè avui en dia o ets digital o simplement no seràs.
No seràs.
I per fer-ho, ho hem dit N vegades aquest programa, no solament tecnologia, insisteixo, és el teu xip mental el que ha de canviar per assolir amb voluntat i amb ganes aquest canvi, aquesta transformació digital. Res més, si hem arribat al final del programa.
Un cop molt bé, Tomàs.
El Jordi Marín. Jordi, moltes gràcies. Tu sempre
gràcies a vosaltres.
Clarificador, i espero que dintre de poc, quan tinguem dubtes dels nostres oients, doncs et puguem tornar a convocar perquè ens posis al dia.
Molt bé. Encantat, Tomàs. Merci.
Molt bé. Doncs a tots vosaltres, res més. Fins la propera setmana. abordarem de nou el tema de transformació digital amb un altre gran professional com avui ha estat el Jordi Marín. A reveure.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.